Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa. Tot a punt, ens hi posem.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Primer, menjar en família sense dispositius digitals. Us expliqueu el dia i si no saps de què parlar, podeu jugar. El diàleg sortirà tot sol. És molt important aquesta estona estar amb ells. El segon consell, que un dia a la setmana cuineu pares i fills fent un àpat junts. Veureu que tot el que han preparat s'ho mengen gustosament, perquè, com sabeu, el més bo és el que està preparat per tu i el teu esforç. És un bon moment per introduir aliments, fomentar la complicitat, l'autoestima. Sobretot esteu junts i, si us plau, els nens poden fer de tot a la cuina. Per mi, als 10 anys ja poden tocar focs. Els més petits de la casa tenen manetes d'àngel, poden fer això tan feixuc que és netejar l'enciam. Ho fan encantats i amb delicadesa. Quan són una miqueta més grans, poden tocar ganivets, han d'estar afilats, perquè altrament es podrien fer molt mal. Tot el contrari del que pensen molts dels pares.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la cuinera Eulàlia Fargas, autora de Cuinem Junts, 30 receptes per cuinar en família. Escriu la cuinera Maria Nicolau al llibre Cuina o Barbària. La cuina és l'arma més poderosa, útil i revolucionària que tenim tots i cadascun de nosaltres a l'abast per fer realitat ara i aquí el món que volem. Aquest procés de transformació ens canvia a nosaltres i al nostre entorn i genera cultura i plaer a palades. Avui, llibres que ens inspiren a cuinar en família ens acompanyen...
Maria Nicolau, cuinera, responsable del restaurant El Ferrer de Tall de Vilanova de Sau, amb Cuina o Barbària. El cuiner Joan Roca amb Les delicioses aventures dels germans Roca. La cuinera Paula Alós amb Manduca fina. La cuinera Eulàlia Fargas, de l'Escola de la Boqueria, amb Històries sobre hàbits alimentaris a Una mà de contes. Patricia Pérez amb Cocinando en familia con Montessori. I Ada Parellada amb Receptes al rescat. Acabarem amb el concurs dels llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Acumular receptes com si fossin exercicis de cal·ligrafia i executar-los no és cuinar, sinó obeir. Maria Nicolau.
Doncs sí, avui a l'ofici d'educar la Maria Nicolau, la Garriga, 1982, cuinera, autora del llibre Cuina o Barbària, tot un fenomen, èxit de vendes, més que receptes, és mare i és prolífica en epifanies, manifestacions. Un dels somnis que tenia ja s'ha fet realitat, viure i cuinar en un poble prop de les muntanyes. És responsable del restaurant El Ferrer del Tall. Afirma la Maria Nicolau que vivim en barbàrie. No cuinem perquè en teoria no tenim temps, però dediquem de mitjana de 2.5 a 4 hores del dia a mirar pantalles i menys temps que mai de la història al menjar, a cuinar i a preparar el menjar. I que mengem de pressa i corrents com un portràmit. Diu que tenim bàsicament mandra de cuinar i que desconeixem què és cuinar i tot el que comporta fer una mena d'analfabetisme gastronòmic. I tot això quan circula més que mai informació culinària per tot arreu, xarxes, programes, mitjans i llibres. Maria Nicolau, quin contrasentit! Com hem arribat fins aquí, Maria?
És gros, eh?
I tant, i tant.
Ara et sentia i pensava, ostres, era hora que algú ho digués en veu alta, això.
Oh, i ho has dit, i ho has dit ben clar. Tenim molt sovint la creença que la cuina és la que ens arriba dels mitjans de comunicació, la dels grans xefs, no? I tu dius, cuinar a casa no té absolutament res a veure amb el que es fa en un restaurant de màxim nivell.
Oh, clar, això és, seria com pretendre que saber sumar i restar o fer servir les sumes i les restes a casa per solucionar petites inclemències fos equiparable a l'ofici de fer de gestor i no, són dues disciplines que, malgrat que el resultat de totes dues implementades dona com a resultat algú comestible, són una cosa, és un ofici amb unes maneres de fer, un rigor i unes dinàmiques, i fins i tot eines molt diferents que no pas el que ens passa a casa. I què passa? Que si ens expliquen els cuiners professionals com hem de cuinar en base a la seva experiència, serà un desastre. Bé perquè el que s'aplica als restaurants no funciona aplicat a casa, bé perquè ells, quan cuinen a casa, en realitat el que fan és el mateix que fan els concursants els borratxos quan arriben de casa a la discoteca, cobren la nevera, els armaris i s'engalten els primers donetes que troben per intentar no caure en aquest bajón que et ve després del servei, dels sopars o del que sigui. No? Els cuiners professionals dinem a peu dret, 10 minuts abans apenes del servei del migdia, anem sempre de bòlit amb aquests horaris, no? I penso que ens hem equivocat d'interlocutors. Hi ha moltes altres coses, no? Però aquesta és una.
Dius, Maria, que estem convertint l'acte de menjar en una forma de consum conclusiva que comença i acaba en si mateixa de forma descontextualitzada. A veure, què és per tu l'acte de cuinar i de menjar?
És tan senzill, tan senzill, tan senzill i tan petit com que l'acte de cuinar és l'acció petita de preparar els ingredients per ser menjats. I clar, el que ens passa és que com que no som ni llimacs ni cabretes, que no podem pas anar a la vorera a pasturar la fulla que surt aquí de fonoll o la dent de lleó que trobem allà en un marge, no ens la podem menjar directament arrossegades, no? L'hem de preparar d'alguna manera el que ens menjarem, sigui anant-ho a comprar i després es van dir una mica, obrir el paquet, rentar-ho, coure-ho. Ens podem complicar la vida tant com vulguem, però en essència cuinar és preparar aquestes coses per menjar-nos-les. Llavors, el tema és que si no mengem, ens morim.
Per tant,
preparar coses per ser menjades és una cosa que vulguem o no vulguem, no podem renunciar-hi, a no ser que vulguem morir-nos. Llavors, cuinar és sí o sí part indestriable del fet de ser vius.
Dius, Maria Nicolau, dius coses molt boniques. Una d'elles que és que els receptaris són radiografies del moment, dels productes que hi havia, si hi havia abundància o misèria, o vivien prop del mar o de les muntanyes. Les receptes que perduren, dius, en el temps, neixen com a resposta a la necessitat d'obtenir el màxim rendiment i gust dels ingredients que tenim a la nostra disposició amb les tècniques que hem heretat i l'assaig-error de l'evolució. I ho expliques de manera preciosa amb un plat, la sarsuela.
Ai, sí. Mira, saps què passa? Que enmig de tanta informació gastronòmica, al final hem entès o percebem l'acte de cuinar com una mena de manualitat, com una cosa que pots decidir fer o no fer i que la invoques com a manera de passar el temps en família o com a manera de fer alguna cosa que et faci sentir bé i que alhora es mengi els dissabtes a la tarda, els diumenges, quan tens una mica de temps de sobres. Però, i llavors entenem les receptes com a instruccions per fer una manualitat. En canvi, les receptes són la codificació escrita i parametritzada de la millor solució possible a un problema i a una qüestió d'un instant del temps concret en un lloc molt determinat. La sarsuela no podia haver nascut 50 anys abans, no podia haver aparegut 50 anys després, perquè estàvem en ple conflicte, i no podia haver aparegut a un altre lloc del món i s'havia de dir sarsuela. Llavors, si agafem un dia, per casualitat, una recepta de sarsuela i l'executem, podem fer-ho pensant que és un estofat de peix, que és un sofregit amb coses del mar, i sense entendre realment què ens està explicant la sarsuela de si mateixa i de l'entorn i del moment històric on va aparèixer. I allò és el més bonic. Realment, si agafem receptaris, observem receptes, podrem fer una radiografia no només dels llocs del nostre país i de la seva sinergia concreta, de quins productes s'hi feien, perquè el menjar es feia amb el que hi havia. Per tant, mirar què es cuinava en aquella zona vol dir saber quins productes hi havia disponibles, per tant, quin clima, per tant, quin tipus d'agricultura i de feina s'hi feien. Per tant, podem saber si hi havia molts diners o n'hi havia pocs, si era una època de bonança o de pobresa, hi haurà més proteïna animal o hi haurà potser més tubercles i més llegums. I alhora podem saber en quin moment històric estem, en quin moment del temps, no només de l'espai, sabent amb quines influències han calgut que nosaltres aprenguéssim culturalment per poder elaborar aquelles tècniques, quina tecnologia hi és implicada en aquelles coccions o en aquell processar aquells ingredients per ser menjats. Llavors, hi ha tantes coses rere una recepta que utilitzar-la merament com a instruccions per fer una manualitat és gairebé, jo diria que és algo que no té res a veure amb el fet en si de cuinar i el que fa que cuinar sigui cuinar.
I poses en valor, per exemple, jo recordo amb aquesta, la sarsuela, dius, no se'n passa la recepta, s'explica, es vibra, es canta i s'enyora i després es cuina, no? I expliques, per exemple, les aportacions de les minyones, no? I em vas fer pensar, la meva àvia era minyona, va venir a Barcelona, i com van portar la seva cuina tradicional aquí, i se'n feia com una adaptació perquè els senyors n'estiguessin contents. És a dir, poses en valor tots aquells personatges anònims que han aportat el seu saber a la cuina.
Oh, clar, és que és meravellós, perquè saps què passa? Que la cuina no és de qui l'explica ni de qui se'n vanta, la cuina és de qui cuina. Cuinar és una acció, és un verb, i es fa viu, és a dir, cuina com a substantiu, és morta, com l'aigua dintre d'un pot que s'estanca, es mor i no respira. Una acció només existeix quan s'executa, quan passa a través de les nostres venes, inflama de moviment els nostres dits i els nostres braços i es transforma en una cosa que perdura en el temps, o sigui que en una art dinàmica com la música. Llavors, elles són les que han mantingut viva la cuina, l'acció de cuinar real, la que configurava el món en què vivien, la que va fer-se útil i va saber transformar-se un cop va col·lisionar aquest saber rústec, aquesta ciència tastada al llarg de generacions de com optimitzar els recursos al camp, com buscar-se les garrofes, com fer que aquestes pomes o aquestes patates aguantin més. Això arriba a la ciutat i es troba amb les butxaques plenes d'aquesta burgesia puixant, poderosa, amb múscul per consumir i per gastar. I clar, es conjuguen aquestes tècniques optimitzades al mil·límetre amb la capacitat de tots aquests ingredients que arriben d'Amèrica, que arriben del port de Barcelona, que arriben per la carretera de Gràcia, que arriben d'aquí d'allà, per tot el territori, es troben allà perquè els poden pagar i perquè hi ha un port que esclata i uns mercats municipals inflamats de bronzit. I clar, això és una meravella, perquè es troben la millor tècnica amb el millor producte. I aquí reneix la cuina catalana en aquesta mena de segona gran bombolla gastronòmica després del que és la cuina medieval, que és la cuina modernista, la cuina de principis del segle XX, de les quals les nostres àvies i besàvies són garants, han sigut paladins i han sigut realment les que ho han fet perdurar i revolucionar.
Dius, Maria Nicolau, que potser fa 30 anys que hem deixat de compartir temps a les cuines de les cases amb les generacions anteriors. Dius, abans aquest coneixement passava de generació en generació per osmosi, contacte, les maneres de fer i de cuinar passaven de mares a filles, a l'epicentre de la cuina, a casa. Avui aquesta baula de la transmissió de la cadena s'ha trencat. I que tu vas aprendre de les padrines i de les tietes àvies que mai s'abandonaven a la paresa, allò que dèiem abans de la mandra, no? Sí. Com eren aquelles dones i què ha passat que s'ha trencat aquesta baula?
Clar, és curiós, han passat moltes coses, com qualsevol fet complex de la història, les causes són multifactorials, no? Aquí hi ha moltes coses. Clar, les dones vam entrar al mercat laboral de ple dret, és a dir, vam ser per primer cop a la història reconegudes com a membres capaços de ser propietaris dels factors de producció del treball, la terra i el capital. Vam poder, per primer cop, fins fa relativament 4 dies, tenir un compte corrent al nostre nom. Vam haver d'ocupar els llocs de les fàbriques que els homes, per anar a la guerra, havien abandonat i la cuina va quedar deserta. I el problema no és que la cuina fos tasca de les dones. O sigui, el fet que fos tasca de les dones es devia simplement a com s'organitzaven les feines quan es fundava una empresa dita matrimoni. I és una qüestió de tasques i d'assumpcions. I a partir del moment que totes vam aconseguir tenir remuneració per les nostres feines fora de casa, la casa va quedar deserta perquè ningú cobrava per fer-ho. I el problema va ser que no vam poder deixar d'alimentar-nos, perquè si deixem de menjar ens morim, ja ho hem dit abans. Llavors, clar, què va passar? Que van aparèixer les grans indústries dels electrodomèstics, dels ultraprocessats, a salvar-nos una mica de l'extinció. I van, els interessava molt, per una qüestió de guanyar-se bé la vida, que penséssim que treballar, que cuinar vol molt de feina, que cuinar vol molt de temps, que quina mandra, que no ens preocupéssim, que ja ens ho traiem de sobre. I vam deixar aquest saber. La vida social es transporta fora de les cases, les cuines com a habitacions cada cop són més petites, i abans la cuina, que era el pal de paller de la vida d'un mas, d'una casa, allà on es recollien tots els recursos, tot el rebost de tota la feina d'un any, i a més allà on hi havia una taula grossa i es compartien vivències, es compartia sabers, es compartia feina, perquè la feina a casa és de tots. I els nens que eren a la cuina rebien dues respostes: o passa a jeure o agafa el ganivet i per la patata si fes alguna cosa de profit. Clar. Llavors, això s'ha perdut, aquest contacte s'ha perdut, i el problema que tenim és que hem de seguir menjant. I jo sóc del parer que de la mateixa manera que si no mengem ens morim, menjar és com caminar. Forma part d'aquesta autonomia bàsica, d'aquesta forma d'alfabetització primigènia que ens cal per ser autònoms. Perquè si necessitem menjar però no sabem cuinar, quedarem a la mercè, condemnats, a consumir allò que ens hagi cuinat algú altre, sí o sí, i serà en els seus termes i a les seves condicions, perquè no puc decidir no comprar-ho, no puc decidir no menjar, perquè si no em moriré o em posaré malalt. Llavors, aprendre a cuinar s'ha de fer com s'aprèn a caminar, com s'aprèn a respirar, com s'aprèn a vestir-se pels matins. Forma part del dia a dia de les persones, totes elles, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, des que neixen fins que es moren. Llavors, jo crec que no n'hi ha prou, com deia aquesta cuinera fa una estona a la introducció, mentre ho escoltava, amb fer una recepta plegats un cop a la setmana. Les tasques de la casa són de tots els que hi viuen. Mentre els petits són molt petits, les executen els adults per una qüestió de responsabilitat, però ells tenen manetes, tenen caps, tenen peus, tenen cintures on lligar davantals. I la feina de la casa és de tots i s'ha de repartir des de ben petits. Els nens i les nenes, o sigui, pregunteu-li a les vostres àvies quan van aprendre a cuinar i us diran, perdona? Jo no vull dir, no ho recorden quan van haver de cuinar. S'aprèn per contacte, per osmosi, sense adonar-te'n. N'aprens veient, ensumant, olorant, estant present, molestant, i tant com sigui, molestant. I passa cap aquí, passa cap allà, agafa això així, agafa això allà. I es tracta de delegar feina en els petits de la casa, perquè si no ens trobarem amb nanos de 18 anys que no saben fer una cuita.
Ai, ai, ai. A cuina o barbàrie? Maria Nicolau, avui a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, un temps de suplement.
M'agrada aprendre a fer servir les meves mans.
La Patricia Pérez és autora de Cocinando en Familia con Montessori i aquest és el consell per fomentar la cuina en família.
Creo que lo más importante es situar al niño en el centro, como protagonista de su proceso de aprendizaje y de desarrollo. Adaptar la cocina a los niños, crear un ambiente preparado para ellos, donde todo lo que necesiten está a su alcance, para que no dependan de un adulto cuando necesiten coger algo tan básico como una cuchara de madera. Pero claro, siempre dentro de unos límites de seguridad. Cocinar en familia debe suponer una experiencia gratificante para todos. Nos regala un momento para hablar con nuestros hijos y reforzar los lazos afectivos al pasar tiempo de calidad con ellos. Para mí no significa solo seguir los pasos de una receta, elaborarla y disfrutarla. Confiemos en su capacidad de elección. Nosotros tenemos que acompañarles y guiarles, pero deben aprender a tomar sus propias decisiones.
¿Y qué propone Cuina en Familia en Montessori?
Tiene una doble finalidad. Por un lado, orientar a los padres en el acompañamiento de sus hijos mientras estos incrementan su autonomía mediante la realización de actividades sensoriales y enriquecedoras, como cocinar en un ambiente preparado y basado en el método Montessori. Por otro, dotar a los niños de medios para que adquieran las destrezas que esa autonomía implica al tiempo que se divierten cocinando con la familia y creando momentos y recuerdos inolvidables.
Tú eres qui decideix, segueix el teu instint.
Directament o indirecte, tots som éssers cuinants. Maria Nicolau.
Diu la Maria Nicolau que la relació que avui tenim amb el menjar és tan personal, íntima i única com el camí a la vida que ens ha dut fins aquí. Quin és aquest vincle emocional que establim amb la cuina i els diferents plats? Està clar que tu t'emociones i ens emociones parlant de cuina. Però qui construeix aquest vincle emocional?
Oh, construïm nosaltres! Fixa't. Cadascú de nosaltres no té només una, sinó una pila de magdalenes de Proust. És a dir, el racó que emmagatzema els records de la infantesa, el nostre cervell, la memòria a llarg termini, està tocant en contacte de forma gairebé porosa amb allà on s'emmagatzemen en el cervell les olors. Quan ens posem aquella magdalena a la boca, quan tastem aquells macarrons a la bolognesa amb 50 anys, dius, ostres, en aquell restaurant o en aquella casa d'aquell amic, i això, i et pares un moment i dius, ostres, això em recorda la meva àvia, s'assemblen exactament els que em feia la padrina o qualsevol cosa, no? Cuinar és immersiu, és a dir, tu no estàs mentre menges els macarrons de l'àvia pensant que un dia te'n recordaràs d'allò. Jo, quan em menjava els copets amb ceba de la iaia Juanita, amb aquelles patates fregides impecables allà al costat, i me'ls menjava, era petita, era feliç, m'ho menjava i andando. És ara que en tinc 40 que penso de tant en tant, ostres, aquesta olor d'aquesta cassola. Això em recorda la iaia Juanita i aquells copets amb ceba que feia. La major part de les coses importants de la vida les aprens mentre no te n'adones de que ho estàs aprenent.
Clar, una cosa és aquest vincle emocional, que tu dius que el tenim en referència a vivències que hem tingut, però l'altra és construir un saber culinari. Com es construeix aquest saber? És a dir, com aquestes memòries gastronòmiques després jo les converteixo en el que jo puc oferir als altres i a mi mateixa cuinant.
És molt senzill, no cal pensar-hi tant. Les nostres àvies sabien cuinar, però si tu els hi preguntaves quin és el teu saber culinari o quin és el teu receptari o com has codificat en fórmules o quines conclusions has tret de l'anàlisi experiencial del que tu fas cada dia, et dirien, però que t'empatolles.
Sí, sí.
Clar, jo el que parlo, o sigui, i no parlo d'una cosa esotèrica, d'una intuïció ancestral que t'imbueix i que et posseeix mentre mous les mans i les cassoles. No, home, no. Parlo de la pràctica, que és el camí que porta a la perfecció. O com a mínim el sortir-se'n, el treure's les castanyes del foc en el dia a dia. No hi ha codificació que pugui traspassar-se que sigui més òptima que el fer-ho moltes vegades, el solucionar tu, el prendre decisions, l'observar el rebost i dir, a veure, quant temps disposo, quanta gana tinc, quan som aquí a taula avui i què és el que és més susceptible de fer-se malbé més aviat en aquest rebost que tinc? Obro la nevera i la resposta a aquesta equació és cuinar. La resta són manualitats o són altres històries. I està molt bé que hi siguin, però no hem de perdre, penso jo, el món de vista i de dir, escolta, això, com podem aprendre a cuinar? Com podem codificar-ho? Com ens imbuïm d'aquest saber ancestral? La resposta és molt senzilla. Cuineu. Però cuineu fent rebost, i llavors, en base a aquest rebost, anar decidint. Com quan et lleves al matí i et vesteixes, que tu obres els calaixos i ja hi tens coses, ja hi tens mitjons i calcetes i camises i samarretes, i el que fas és escollir la millor combinació en base a les tasques que hagis de fer avui i el tipus de reunions socials que tinguis. Cuinar és això. És decidir en base a un fons d'armari quina és la millor solució en base al temps que tingui i les necessitats de satisfer.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de cuinar en família. L'Ada Parellada és xef i cuinera i autora de Receptes al Rescat. Com implicar els nens en una cuina sostenible?
Implicar els nens en tot el procés culinari, portar-los a mercat, animar-los a interessar-se per les diferents espècies, verdures, peixos, implicar-los en la creació de la recepta, cuinar amb ells i no perdre mai la paciència, perquè ja saps que un nen a la cuina no sempre és una opció còmoda. Molt bon humor i si fan alguna cosa comestible, entre cometes, lluar-la moltíssim. Una recepta molt fàcil, divertida i que tota la família pot intervenir és una pizza barra coca a partir d'un pa de motlla de qualitat que torrarem lleugerament perquè ens aguanti bé amb un bon sofregit. I a sobre hi posarem unes sardines que les comprarem, les filetejarem i les posarem un parell de minuts al forn. És la manera d'introduir peix blau que és molt sostenible, molt saludable i molt saborós i que, vigilant que no tingui cap espina, agradarà segur a tots.
Vull aprendre fent coses.
Fer, cuinar. Maria Nicolau, parles també de la importància de fer servir els sentits i de desenvolupar l'instint a la cuina. I dius, saber cuinar vol dir saber dialogar amb el rebost, ja ens n'has parlat del rebost. L'aprovisionament del rebost és la veritable mare dels ous i germen original de l'acte de cuinar. A veure, què hi ha d'haver en un rebost com cal?
Mira, és fantàstic. Això dependrà d'on visquem i de quin temps estiguem. És a dir, ara hi ha coses perennes, jo penso que aquell sac de cebes, les patates, els alls, els tomàquets de penjar, sisplau, llegums, cigrons, mongetes, llenties, pasta, pa al congelador i un pollastre tallat a trossos i desossat allà també al congelador, si sou carnívors. I escolta'm, i la fruita que hi hagi de temporada, les verdures de temporada, que això es compra més sovint, potser i en menys quantitat, si cal, i si no, aprenem a conservar. Però aquestes quatre coses que no caduquen sovint, l'arròs, totes aquestes llegums, les cebes, les patates, tenint això a casa, tenint allò, tres porros i quatre o cinc pastanagues, amb això en 10 minuts tens sopar cada dia, sempre, no et pot faltar.
Una de les tesis que defenses al llibre és cuinar no és difícil ni requereix molt de temps.
Oh, clar, jo demanaria als que ens escolten que aixequi la mà qui pensi que les nostres àvies tenien més estudis i eren més intel·ligents que tots nosaltres i, a més, treballaven menys i tenien més temps lliure. No, home, no. No calen grans coneixements ni grans... És posar-s'hi. És posar-s'hi i perdre-hi la por. Hem fet un monstre molt gros per falta de costum. A tothom en aquest país li fa por coure mongetes. Oh, coure llegums és com si vingués Voldemort i ens haguéssim d'espantar. Pot passar qualsevol desastre.
No poden quedar dures com una pedra, ni hi ha qui se les mengi. Això és el que et diuen.
És impossible que quedin dures com una pedra. El que passa és que no les coneixem. Agafes les mongetes, les poses amb aigua freda, que si m'apures no cal ni remull, no, o sigui, zero. Ens implicarà 2 minuts del nostre temps agafar les mongetes, posar-les en una olla amb aigua freda que les cobreixi fins a sobre de 4 dits de la seva línia d'alçada, posar el foc encès al mínim i oblidar-nos-en. Tenim una cosa que es diu mòbil, al cap d'una hora i mitja, anem, ens les mirem, estan dures, seguim. Si ens vaga i pensem, i tirem un got d'aigua freda per espantar-les. Si no, no passa res. Que resulta que ens hi estem 4 hores i no acaben de coure's i hem de marxar a treballar o hem d'anar a dormir perquè s'ha acabat la sèrie de Netflix, cap problema, parem el foc. L'endemà al matí o quan haguem tornat de la feina, les mirem. Aviam si amb aquesta calor residual ja s'han acabat de coure. Que encara són dures. Torno a posar el foc al mínim. I s'ha acabat el bròquil. Tard o d'hora seran cuites i tard o d'hora seran excepcionals. I del meu temps efectiu ha volgut 2 o 3 minuts a l'inici i després... una ullada de supervisió.
Avui a l'Ofici d'Educar aprendrem també a cuinar mongetes, ja ho veig. Cuinar en família. Les delicioses aventures del germà Roca, del cuiner Joan Roca, ens explica què trobem en aquest llibre.
És un llibre perquè els nens aprenguin a cuinar i, sobretot, s'adrecin a la cuina amb curiositat. És un llibre també per professors de ciències de l'escola perquè vegin a través dels exemples que nosaltres posem quantes reaccions físiques i químiques es produeixen i com i per què. I d'aquesta manera establir aquesta relació entre quelcom que l'escola es pot considerar avorrit, fer-ho divertit a través de la cuina i, per tant, establir aquesta relació tan estreta que hi ha entre la ciència i la cuina. Són experiments físics i químics, tot allò que cada dia cuinem, passen 1000 reaccions que es poden explicar a través de la ciència. Per tant, és un llibre per nens, és un llibre per professors de ciències i també és un llibre per famílies, perquè les famílies plegades s'acostin a la cuina i juntes puguin elaborar receptes senzilles on els nens hi tinguin un paper important a desenvolupar la recepta.
Sentim el consell del Joan Roca per engrescar la mainada a cuinar.
Començar pel principi. És molt important, abans de posar-nos a cuinar, triar els productes, anar al mercat, saber en cada moment que hi anem de l'any quins productes són de temporada, que estiguin produïts a prop d'allà on vivim, que siguin locals, si tenen alguna garantia de que s'han fet de manera ecològica, o com a mínim triar productes d'on sabem l'origen i sabem que s'han fet d'una manera sostenible. Si tenim el producte des d'allà on l'hem escollit, l'estimarem molt més i el resultat serà molt més interessant, segur. Llavors, doncs, triar receptes senzilles, receptes doncs, de bon fer, les que hi ha en aquell llibre són així, aquestes o qualsevol altres, perquè estic segur que les àvies i les mares en tenen també de molt bones per fer. No és tan important la recepta si no tenir ganes de fer-la, tenir ganes de cuinar i, en fi, amb un mínim d'intuïció s'acaba cuinant cada vegada, doncs, donant més complexitat als processos, però el més important és que aconseguim engrescar-los.
M'ajudes a fer un hort?
La gana, que és la mare de la ciència, posa a treballar la creativitat, l'art d'empescar-se-les per solucionar problemes. Maria Nicolau.
I avui la Maria Nicolau a l'Ofici d'Educar amb aquest llibre Cuina o Barbàrie. Maria, t'explico 2 situacions amb les que em vaig trobar. En una situació hi havia un plat de macarrons bullit i un pot de quètxup. Hi havia criatures i ens van dir si us voleu servir el quètxup a la pasta. Segona situació, en lloc del quètxup, un pot de tomàquet de pot. Què ens està passant? Què hem de fer? Com podem reconduir la situació i donar-nos un parell de platillos que ens arreglin mitja vida si tenim criatures i no haver de posar un plat de macarrons bullits i poca cosa més?
Ostres, a veure, aquests escenaris que em planteges. Hi ha moltes coses que semblen molt òbvies de dir i algunes d'elles les desmuntaria jo i tot abans de dir-les. Mira, el principal problema que presenta els macarrons amb ketchup, a part de ser una guarrada infecta, és la quantitat de sucre que té el ketchup, que va directe a les nostres artèries i atrofiar-nos el paladar, no? Aquest és un dels grans problemes a l'hora d'abordar l'alimentació dels nens, i és que donem de base una quantitat ingent de sucre que fa que perdin la percepció de què són els sabors, quina és la seva percepció normal, sense ser esbiaixada per aquest excés de sucre. I un cop els hem acostumat a aquest nivell de sucre, llavors és molt difícil tornar enrere. Pel que fa al ketchup, que és una guarrada, jo estic segura que tots hi estem d'acord i que si no ho hauries compartit aquí. La segona cosa, he vist que en el segon escenari has estat a punt de dir Solís, però no has gosat perquè això de dir les marques doncs no està bé, però jo confesso que tinc un pot de Solís a casa, una llauneta d'aquelles dues d'aquelles petites per emergències. Perquè estem al segle XXI i tampoc ens hem d'estripar les vestidures ni clavar-nos punyals al pit si un dia a l'any ens pilla el toro, no arribem i fem un arròs bullit amb tomàquet Solís. No es tracta de ser radicals i fanàtics. La tercera cosa és, el dia que vas de bòlit, el que jo dic és que el que s'ha de fer és obrir el congelador i veure que fa un mes no vas anar de bòlit i una tarda que vas cuinar vas fer-te 4 quilos de salsa bolognesa i que tens guardada amb tàpers petitons, precisament per dies com aquest. La segona cosa és que uns macarrons els pensem per defecte amb salsa de tomàquet perquè siguin bons, però un italià es posaria les mans al cap i et diria que uns macarrons amb un raig d'oli, un bon crac-crac de pebre acabadre de moldre, una mica de sal i l'oli d'una llauna d'anxoves, el suc d'una escalivada que vam fer ahir que tenim reposant a la nevera, unes herbes, una sàlvia fresca, unes nous espatllades i una mica de mantega. Hi ha moltes receptes facilíssimes que són 5 minuts de fer, el temps apenes que triga la pasta a ser cuita i que ens poden solucionar. I l'altra cosa és això que deia, la cuina d'abans d'ahir o la cuina de fa 2 setmanes. Aquell caldo que vaig fer amb aquelles 4 carcasses de pollastre un dimarts a la tarda perquè em va vagar i perquè jo sabia que estaria tota la tarda a casa. I escolta'm, mira, deixo l'olla sense supervisió, faig aquest caldo amb les 4 carcasses de pollastre, aquell tros verd del porro que em va sobrar quan vaig fer bichissuar, i aquelles dues pastanagues mig moixes que hi ha en cap de ser cruixents en tubetes i marrones, les pelo, foto allà dintre, faig un caldo, el congelo directament i ja veurem el dia que aquest caldo em salva la vida. El cuinar no és una cosa que s'hagi de fer cada dia. Cuinar es fa quan apareix la finestra d'oportunitat i llavors s'emmagatzema. És això el fer rebost. I el dia que arribes a casa, que vas de bòlit, que no tens temps, que els nens tenen gana i que t'has de treure les castanyes del foc, que el dia tires de rebost i observes què tinc caldo. Ah, mira, 4 fideus i ho tinc a punt. O 4, un grapat de cigrons d'aquests de pot, si els tinc, i ja hi som. O si no, escolta'm, aquella salsa bolognesa que vaig fer fa un mes, que tinc congelada en tàpers i que em servirà per aquests macarrons. Si tot això ja ho hem gastat perquè estem, no sé, de gira i som els Dire Straits i no tenim res a la nevera, llavors, sí senyor, agafem el pot de Solís, l'obrim i ens celebrem tenir una vida tan atrafegada i feliç, perquè no passa res per un dia.
Maria Nicolau, què cuina la Carmela? Què sap cuinar? Què fa la cuina la Carmela, la teva filla?
La Carmela fa tot.
Ah?
Sí, fa qualsevol cosa.
Amb quina edat? A veure, fes-nos dentetes, va.
Sí, però no perquè sigui ningú especial. La Carmela no és allò de... Com que sóc la seva mare, he de dir que la meva filla és la millor del món. No, la Carmela és una nena normal. Passa que jo hi ha una cosa que no he fet, que és enviar-la a passejeure o dir-li, entretenir-la amb una altra cosa mentre jo era a la cuina. Ella, des dels 3 o 4 anys, que manipula ganivets petits... O sigui, sempre el que procuro fer és tenir molt present en quin estat d'ànim està la meva filla. Si està histèrica no és moment, però si a casa...
Trencarà els ous.
Escolta, vine, trenca tu els ous. agafa aquest ganivet i pela les patates. Com ho faig? Mires de mirar que no deixis molta pell a les escombraries i després els hi passes una aigüeta. Però sempre hi ha una part del procés que ells poden fer. Pelar una pastanaga amb un pelador i veuràs que la tercera pastanaga se la portaran a la boca i se la menjaran. Estupendo, això és estupendo. I mentre tu estàs a la cuina fent cosetes, podem estar escoltant música i ell està allà fent una cosa que és molt curiosa, olorant el que jo estic cuinant. I d'aquí 60 anys, quan jo m'hagi mort, i potser ell en tingui 50, un dia olorarà una olla i dirà, ostres, això em porta a casa amb la meva mare quan jo era petita a la cuina.
Que bonic, que bonic.
Això és la Magdalena de Proust. Llavors, els nens poden fer-ho tot, perquè és més important que ells siguin capaços de ser autònoms. O sigui, pensem que quan ells manipulen un ganivet, la força que tenen, si no estan histèrics, no és suficient com per fer-se mal rellevant. Que es fan un tallet, fantàstic. Saps per què? Perquè el tallet es curarà de seguida, però aprendrem diverses coses. Primer, a fer-nos responsables del que ens passa quan som nosaltres els que manipulem. Aprendrem també que és important estar pel que estàs, respirar i estar alerta. I estarem prenent consciència d'aquesta motricitat fina. És a dir, l'objectiu de fer motricitat fina a l'escola és ser capaç de fer-la servir a la vida real. La cuina no és una forma més de practicar la motricitat fina. És menjar, que és imprescindible. És ser autònoms, que és imprescindible. I la motricitat fina que fem quan fem plastilina ens ha de servir per fer millors rosquilles a casa. Quan jo faig rosquilles, les fem plegades. Que queda boteruda, m'és igual. Prefereixo que no quedi boterut al seu cervell. I qualsevol recepta, qualsevol mitja parida que fem a casa i que apanyem, ells poden pesar l'arròs. Ells poden omplir aquesta gerra d'aigua per abocar-la al caldo. Ells poden pelar la pastanaga, pelar la patata i entendre que és important estar concentrats. Perquè si tenim gana, quan més concentrats estiguem, abans superem. I que ho hem de fer tots, i ho hem de fer entre tots. I que després, encabat, es passa una galleta, es deixa net i recollit i es respecta l'espai que és de tots, que és casa.
Avui...
I tot això s'aprèn mentre cuinem.
És que ets una dona que s'emociona parlant de cuina, Maria Nicolau. Avui cuinar en família, l'ofici d'educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio. I sentim també de nou la cuinera Eulàlia Fargas, que ha assessorat i il·lustrat amb aliments 5 contes sobre hàbits alimentaris per una mà de contes de TV3.
Per mirar en família, per posar en valor d'on venen els aliments que conformen els plats que mengem, per provar aliments nous, per compartir... Menjar en família, la importància per a la nostra salut, el menjar bé i variat, aprendre a cuinar com a valor. Aquests contes són pel programa Una mà de contes, que s'emetaran a partir de setembre a TV3 i tenen els títols com El senyor Tauló, Dinar reial, Un dinar especial, Sopa de pedres, 4 monedes d'or. A través de la creativitat, els aliments ens nutriran per dins i per fora. Donant idees per cuinar i jugar en família, perquè això que diuen amb els aliments no juga, no és veritat. A través d'ells ens ho podem passar molt bé i alhora nutrir-nos. Tot passa perquè sigui una prioritat el voler estar amb la família.
I una altra proposta, el llibre Manduca Fina, de la Paula Alòs, la sentim.
Hola, manduquers, com esteu? Soc la Paula. Sabeu quin és un dels planazos top pel fin de? Fer una recepta amb els vostres pares, germans, cosins, tiets, amics. És super divertit. Hi ha un munt de receptes diferents, que segur que algunes us agraden, i podreu passar un rato super guai i fent coses diferents. Espero que us animeu tots. Un petó molt gran.
L'ofici d'educar, paraula de gallina.
Maria Nicolau, has sentit el meu ajudant de cuina que s'encarrega de les gallines?
Sí, és boníssim.
Escriu la Maria Nicolau a Cuina Barbàrie. Sé que aquells dijous de fa 30 anys són el meu fons gastronòmic, els meus fonaments per tota l'òrbita d'esdeveniments i dinàmiques que es desencadenaven en aquella cuina i al voltant de la taula, les olors habituals, els sabors, els tons de veu, tot això dibuixa una mena d'empremta digital única. La meva sensació de família, casa i de cuina. Cadascú tenim la nostra. Importància, per tant, de cuinar i de menjar en família, per tot el que es genera, no?, al voltant.
Oh, clar, perquè fixa't, en una casa suquen pa a la plata d'amanida que hi ha al mig, i després sí. Un altre allò li molesta i li pica els dits, i l'altre sí. Més enllà diu, escolta, no facis això, no facis allò. Ara sentia sí. Això que deien, no?, de passar una estona en família a la cuina i cuinar amb els cosins, els germans, els pares, i pensava, quina mà d'hòsties hi haurà en aquesta cuina? Clar, és que a la cuina ens mostrem tal com som. A la taula seguim sent nosaltres, i les dinàmiques que hi ha i la qualitat dels vincles que hi ha entre nosaltres serà el mateix que en un taller de cuina d'un dissabte a la tarda. Estic segura que la gent escolta això i pensa, sí, ja, però imagina't posar els teus quatre fills o la padrina, la tieta, el cosí, tots allà a la cuina, amb aquestes cuines petites que tenim ara, ens matem, és normal, no passa res. Però és aquesta qualitat dels vincles la que es manifesta a taula, la que es manifesta també a la cuina. I és això el que hem d'anar llimant, a base de gaudir-ho, de compartir-ho, d'expressar-nos i de comunicar-nos moltíssim. I bé, jo penso que és sensacional, que és cert que cada casa, clar, té aquestes dinàmiques úniques i aquestes formes de fer, i ara jo hi poso un raig de birranci al sofregit, i jo, en canvi, no, a casa meva els agrada ben xafat, en canvi, a casa meva els agrada que s'hi noti, i són aquestes coses les que fan que cada casa sigui un món, que cada família sigui diferent, que cadascú tingui la seva forma d'organitzar-se. És això el que ens farà recordar, no?
Començaves, Maria Nicolau, amb les epifanies, i jo segueixo. Hi havia una vegada una cuinera molt treballadora i talentosa que tenia entre 10 i 12 cuiners al seu càrrec, una filla de pocs anys, un gos, i vivia en un quart pis sense ascensor. El pare de la criatura va marxar i davant d'una logística complicada, la meitat del sou anava per cangurs, i el seu sentiment de culpa no parava de créixer, i va haver l'oportunitat. La va trucar una empresa dels Estats Units que li va oferir feina en un resort de luxe prop de les muntanyes, i ho va deixar tot per anar. Però no va anar bé. Finalment, l'alcalde del poble li va oferir treballar al petit bar normal i corrent de la seva dona, i es va fer el miracle, podríem dir. D'això en fa 5 anys, i ara, Maria Nicolau, ets una referència. T'adones que és com un conte que ha acabat per ara amb un final feliç? Quin has tret de tot això? Què diries, sobretot els que comencen i tenen somnis, com tu tenies?
Jo els diria que els somnis estan per fer-los realitats a base de feina. Quan aquest miratge de l'eixató, del superrestaurant de luxe a la muntanya, es va esvair per desavinences amb els socis, inversors i coses de la vida, en aquell moment jo tenia moltes opcions, òbviament, però bàsicament dues. És agafar i marxar i tornar a Barcelona, on tenia les portes obertes a tot arreu on havia treballat, o perquè, clar, l'alternativa era aquest bar de poble, un bar de poble pues, regulero, normal i corrent, com els bars de poble del bistec amb patates i els bunyols congelats i aquestes coses que passen arreu del país. Negocis familiars que no donen prestigi ni glamour a ningú, i on ningú vol treballar. Jo hauria pogut agafar i dir, escolta, això no és el meu, jo he vingut per fer una història, marxo. O fer una mica el que vaig fer, que és mirar-me al mirall i dir, si ets tan guai com et penses que ets, si ets tan com et penses que ets, per què no et poses a treballar i converteixes aquest lloc on estàs en un lloc que ens faci sentir orgullosos a tots els que hi som, de poder dir ben alt i ben clar, aquest és el nostre restaurant, aquí estem, i és tan ben parit perquè nosaltres som molt ben parits. Però jo conec, o sigui, una pila de... Dic això perquè conec una pila de cuiners que es passen la seva vida laboral assalariada dient, quan jo tingui el meu restaurant sí que faré les coses bé i sí que les faré a la meva manera. No, Tito, no. És ara, i és aquí, el moment de demostrar qui ets i d'ensenyar-ho al món.
Doncs avui hem conegut aquesta dona emocionada, que emociona de la cuina. Busqueu Cuina o Barbària, de la Maria Nicolau, un llibre que, si estimes la cuina, t'emociona i valida les teves conviccions, i si encara no estimes la cuina, et sacseja, et desperta, et dona un parell de bufetades i prou informació per conèixer-la millor, trobar-la, sobretot, valuosa i estimar-la. Moltíssimes gràcies, Maria Nicolau. Una forta abraçada, molta cuina, i seguirem l'exemple. A cuinar, aquest estiu a cuinar. Moltíssimes gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I hem sentit també, doncs, ho han anat sentint, l'Eulàlia Fargas, el Joan Roca, la Patricia Pérez, la Paula Alós i l'Ada Parellada. Gràcies també a tots ells. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, Capità Lluc, de Carles Sala i Vila, amb il·lustracions de Subi, un premi Folch i Torres, publicat per La Galera. Jaume Centelles, benvingut.
Hola. És un llibre que ha guanyat l'últim premi Folch i Torres del 2021. I és ideal per aquesta època de l'any, per l'estiu. Bàsicament, jo el situaria entre la franja entre de 8 a 10 anys. És formidable. Explica... No és ben bé un llibre iniciàtic, però sí que és una de colles de nens, una cosa d'aventures.
Com aquelles de Los Cinco i tot allò.
Algo així, semblant, sí. De fet, s'hi situa a dos pobles molt allunyats, dos pobles molt allunyats del món, allà a la muntanya, i és l'últim dia de curs, s'acaba el curs, i aleshores el mestre s'acomiada perquè se'n torna a casa seva, i ell, el mestre, viu a Cargol de Mar, que és un poble que està a tocar del mar. Com Sant Pol, però Sant Cargol de Mar. I aleshores els nens, aquell estiu, planegen un dels seus somnis, que és anar al mar. Però els pares estan molt enfeinats, és la festa major i no hi ha temps. I aleshores, amb l'ajuda de l'àvia, d'un d'ells, del Lluc, precisament, i l'ajuda d'un fuster, s'inventen o construeixen un carrovela, que és aquest que veiem a la portada, una mena de barca amb rodes i una vela. I és el viatge que fan des del poble aquest fins al mar, perquè no han vist mai el mar. És xulo perquè són capítols molt curtets, els explica el Lluc, que és el capità, aquest que veiem agafat a la bandera. És que precisament és un nen que va escrivint la història d'aquest viatge amb una màquina Perkins, que és la màquina que fan servir per fer el braille, perquè ell és sec, i és el que capitaneja aquesta expedició, diguem-ho així. Però els del poble veí també fan la mateixa expedició amb un carro bici. Ells van amb un carro vela i ells van amb un carro bici. I és una història com d'aventures, a veure si arriben, si no arriben. Les pujades, les baixades són diversos dies fins que arriben al mar. I és xulo per llegir, fàcil, té molt de ritme. Es llegeix amb veu alta perfectament, perquè bueno, és com les onades del mar. Llibres, com tu deies, de les aventures fantàstiques. I... com pots imaginar, tot acaba superbé i els nens, els joves, en aquest cas els joves, aconsegueixen pujar un esgraó en la seva vida, no? Créixer com a nens i com a grup i com a col·lectiu. M'ha agradat molt i crec que és un llibre amb un premi ben merescut. Ja et dic, molt xulo.
I a més, hi ha pocs llibres en el que el protagonista sigui un nen sec perquè tingui una diversitat funcional, no?
Sí. I vol veure el mar. Aquesta és la cosa, no? És un nen sec que vol veure el mar. I aquí explica ben bé com ell veu a través d'altres sentits. I és curiós, no?, perquè ell, de fet, és el capità, el que capitaneja aquesta tribu d'aquest... Bueno, de fet, a l'escola n'hi ha més que 14 nens. Més clars els del poble d'un poble i de l'altre, que, de fet, són dos pobles que estan molt juntets, separats per un carreró, tot i que no s'hi entenen gaire els uns amb els altres, quan són joves, després, quan se'ns fan vells, la cosa canvia. M'ha agradat la figura del mestre, que d'alguna manera és el que provoca o el que incita aquest viatge, aquesta aventura, aquest mestre despistat que cada matí diu «Ai, no recordo què bé m'explica ell, escolta, m'ho podíeu?» Amb aquesta estratègia els hi fa explicar amb ells el que havien explicat el dia anterior. Un mestre molt simpàtic i molt divertit. Crec que, per llegir-ho, he dit de 8 a 10 anys, però vaja, si... els pares i les mares, si es posen amb els seus fills, segur que també s'ho passaran molt bé. I per què no? Per què no construir un carrovela o un carrovici o un artilugi, una cometa, el que sigui, aquest estiu, dedicar-ho a construir alguna cosa simpàtica i divertida amb els teus fills, que al final és l'excusa per estar amb ells i compartir aventures.
Capità Lluc, de Carles Sala i Vila, amb il·lustracions de Subi, publicat per La Galera. I a partir d'aquest llibre... és que volem fer la pregunta de l'ofici d'educar, que aquesta setmana quina és, Jaume?
Doncs mira, la pregunta és molt fàcil, perquè no us hagueu de trencar massa el coco. Seria, quin és el destí del viatge del Lluc i de la seva colla? Podeu dir amb nom genèric o el nom del poble, el que vulgueu. Cap a on van tota aquesta colla, seria la pregunta.
Respostes a l'ofici d'educar@ccma.cat i teniu temps fins diumenge... I ja tenim la guanyadora del darrer concurs, que és la Maria. Enhorabona, que s'emporta aquest llibre preciós, Sonacall, de la Meritxell Martí.
Correcte.
Jaume Centelles, tu eres aquesta mena de professor que ens explicaves que anava com una mica despistat i feia que expliquessin...
Sí, però el meu despiste ja és... Ja és de naixement, no és un despiste provocat.
Jaume Centelles, capità nostre, moltes gràcies, fins a la propera.
A vosaltres.
Petons.
Doneu-me dues collarades de fantasia.
I la setmana vinent, l'ansietat entre adolescents i criatures. Us deixem amb l'estimat Pere Tàpies per a servir-vos. Xa-xa-xa, sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé i fins la setmana vinent. Roger, bon diumenge. Fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet. N'érem 10.000 menjant pernil. N'érem 10.000 a sota la fiera.
El temps de primavera.